L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Bon dia, benvinguts a l'informatiu de Mutter. El jurat popular declara culpable l'acusat de matar un home en un camp d'oliveres a Alcanar. Aquesta notícia de la crònica de successos i també una altra. Mor un jove de Santa Bàrbara d'origen marroquí en l'accident entre una furgoneta i un cotxe a Amposta. Són dos dels titulars que enceten avui el nostre temps de notícies. No seran aquests els únics temes que tractarem a l'informatiu de Mutter. També farem un repàs a l'actualitat d'alguns dels pobles del territori. Salutacions cordials en aquest dijous 25 de febrer. Tal com us diem, avui el nostre temps de notícies l'obrim amb la crònica de successos, ja que el jurat popular declara culpable l'acusat de matar un home en un camp d'oliveres a Alcanar. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens en dona més arguments. L'escoltem tot seguit.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar comentem avui crònica judicial i ho fem fixant-nos en una notícia que publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona i segons la qual dos dels tres processats per un crim, com és Alcanar el 28 de juliol de l'any 2007, han estat considerats culpables pel Tribunal Popular que els jutja, segons el veredicte fet públic ahir a la tarda a l'Audiència Provincial de Tarragona. El jurat va considerar provat que Antonio José Laínez, el xino, va matar Ignacio Cajete en un camp d'oliveres a prop de la urbanització Montsià Mar, al Canal Platja. Li va disparar un tret al cap pel darrere, a menys de 30 centímetres de distància, que li va provocar la mort instantània. A prop de l'escena del crim es trobaven també dues persones més, la núvia d'Antonio José i l'home ara absolt. Tots dos no van veure l'assassinat, tot i que aquest últim era conscient del crim. Els tres van marxar del lloc dels fets cap a Tarragona. Durant el camí es van desfer de la moto i del turisme propietat de la víctima, que van cremar. Setmanes després, la persona ara absolta va fer de correu per a Antonio José. Va portar, des de Casp on vivien i fins a Reus, un paquet sense saber que era la pistola del crim. I la va lliurar a Juan Manuel C.G., que sí que sabia en què havia estat utilitzada l'arma. L'acusació demana per Antonio José Laínez 25 anys de presó per assassinat, tinença d'armes i danys, i 6 anys de presó per a Juan Manuel per encobriment i tinença d'armes. Per la seva banda, l'advocat de l'autor del crim, Gerard Amigó, diu que l'objecte del veredicte no es correspon amb els fets demostrats al llarg del judici.
Gràcies, Domènec. Un altre succés del que anem a parlar és d'un accident que ahir es produïa entre la carretera que uneix Amposta i Sant Carles de la Ràpita i en el que va morir un jove marroquí veí del municipi de Santa Bàrbara. Josep Roig, La Plana Ràdio.
La víctima en principi va resultar ferida en l'accident ocorregut ahir a la tarda a Amposta, però moria poc després, segons informaven els Mossos d'Esquadra. L'accident es va produir al punt quilomètric 2,5 de la carretera TV-3408, que és la que uneix Amposta i Sant Carles de la Ràpita i que va paral·lela a la Nacional 340. Els fets van passar al voltant de 5:45 de la tarda, quan els dos vehicles van xocar, el cotxe de la víctima i una furgoneta. Els bombers de la Generalitat van concretar que el sinistre va provocar un ferit greu que finalment, com hem dit, va morir com a conseqüència dels traumatismes produïts per l'impacte. També va produir l'accident dos ferits lleus. La víctima era Amin B., veí de Santa Bàrbara, de nacionalitat marroquina i de 25 anys d'edat. Viatjava en el cotxe acompanyat d'una altra persona que també seria marroquina, de 44 anys d'edat i que ha patit ferides lleus. D'altra banda, el conductor de la furgoneta, Josep M.P., de 52 anys, va resultar ferit lleu. Fins al lloc del sinistre es van tindre que desplaçar 3 dotacions dels bombers, 7 dels Mossos i 4 dels serveis sanitaris.
L'informatiu de Mutter. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Canviem de temàtica informativa perquè la Comissió Parlamentària de Medi Ambient insta el govern a defensar la pesca de tonyina vermella a la cala. Ho explica per a les de Mutter Araceli Domínguez, des de la Cala Ràdio.
La Comissió de Medi Ambient, Agricultura i Pesca va aprovar ahir, de forma unànime, una proposició no de llei de Convergència i Unió perquè es mantingui la pesca d'encerclament de tonyina vermella a la costa catalana. Aquesta iniciativa neix fruit de la preocupació del sector de l'ametlla de mar que ha vist perillar la continuïtat de la seva activitat en el debat obert que s'està produint al si de la Unió Europea a l'entorn de la comercialització internacional de la tonyina vermella. La proposició no de llei, que ha estat aprovada amb la inclusió d'una esmena del PSOE, emplaça el govern espanyol a defensar a la Unió Europea la continuïtat de la pesca de tonyina roja en totes les seves modalitats. També demana que Espanya trenqui la disciplina de vot de la Unió, si s'escau a la cimera de Doha. El diputat de CiU per Tarragona, Jordi Janet, ha estat l'impulsor d'aquesta iniciativa i Conxita Tarruella, portaveu d'Agricultura del grup parlamentari, ha defensat la proposició no de llei davant de la comissió. Janet es felicitava per l'aprovació d'aquesta iniciativa parlamentària que pot servir perquè la pesca de la tonyina roja en la modalitat d'encerclament es realitzi de forma continuada i regulada. Juan Serrano, director general de Grup Balfegó.
Valoramos desde el Grupo Balfegó y desde todo el cerco catalán muy, muy positivamente y hemos de agradecer la ayuda que nos ha prestado en todo momento el señor Andreu como regidor, como alcalde de la Mella de Mar, que nos ha llevado evidentemente hasta CiU y gracias a esa proposición de ley presentada y defendida brillantemente por el señor Jané, hoy creemos que hemos tomado conciencia en todo el Estado español de la importancia que tiene el cerco catalán dentro de nuestra economía y el peso que tiene dentro de todo el sector primario donde somos el 20%. Nosotros, de verdad, y yo he escuchado declaraciones de la señora Tarroya, que es la que ha defendido, y pues se me saltan las lágrimas de emoción de la defensa apasionada que ha hecho de nuestro sector en el Estado español. Y además hemos de agradecer también que han conseguido, con una enmienda, retirar una proposición no de ley también del PSOE que iba condicionada a favorecer exclusivamente a las almadrabas. Felicidades de verdad y también desde aquí agradecer a Francesc Canet, que ha apoyado en todo momento la iniciativa de CiU también y que además ha dicho que no se buscasen excusas para los artesanales, ya que en España, en el atún rojo, no hay pesca artesanal. Todos somos, de hecho, industriales.
La proposició no de llei també insta a una nova avaluació que ha sol·licitat la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica, l'ICAT, al Comitè Científic de la seva organització sobre la tonyina roja abans de prendre mesures més restrictives. D'altra banda, a la reunió de la comissió es van presentar altres dues esmenes, una del PSOE i una altra del PP, en la mateixa línia de defensa de l'encerclament. La del PSOE es va aprovar per unanimitat amb alguna esmena de CiU i la del PP es va aprovar sense el suport socialista. L'esmena popular contempla subvencions i indemnitzacions de la Unió Europea a les almadraves i a altres ubicacions que no siguin barques però que també es dediquin a la tonyina.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Diumenge 28 de febrer al pavelló Firal d'Amposta, 15a Festa de la Carxofa. Vine a gaudir d'activitats lúdiques, passejos amb carruatges i ponis de la hípica de la Cruz i, per supost, degustació de diferents plats cuinats amb carxofa. Ah, i recorda, també comencen les setenes jornades gastronòmiques que aniran fins al 28 de març. No hi falteu! El proper diumenge, dia 28 de febrer, al pavelló Firal d'Amposta, vine a gaudir de la diversió i de la gastronomia. 15a Festa de la Carxofa d'Amposta. T'esperem! Organitza l'Ajuntament d'Amposta, àrea de promoció econòmica. Festa de la Carxofa, Amposta.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les obres municipals ocuparan els propers minuts al nostre temps de notícies perquè el casal de l'esport ha estat la inversió més destacada a Deltebre del nou FEIL. Lluïsa Bertomeu ens en dona més detalls en la següent crònica des de Ràdio Delta.
Sí, seran els projectes que l'Ajuntament de Deltebre executarà amb 1.237.289 euros dels fons estatal per al treball i la sostenibilitat local. Entre aquests hi trobem diferents millores als dos camps de futbol, l'adquisició d'un servidor per a l'Ajuntament, així com millores pel que fa a l'eficiència energètica en instal·lacions municipals. Però els projectes que s'enduen el 80% de la inversió són l'ampliació del centre de rehabilitació i la construcció del casal de l'esport al costat del Col·legi Sant Miquel per tal d'aprofitar-lo com a gimnàs, tal i com destaca el regidor d'Urbanisme de Deltebre, Mingo Alcalà.
El projecte estrella, que són 498.000 euros, me sembla que són, és el casal de l'esport de Sant Miquel. El casal de l'esport tenim un projecte inicial, jo crec que destinar 500.000 d'euros a un casal d'esport d'un col·legi són prou de diners, que a més volem que l'aprofiti tot el sector del nucli urbà de la Gava per fer activitats relacionades amb l'esport i activitats. Inicialment teníem previst de fer una instal·lació d'obra 500 metres, 400... Clar, llavors comences a analitzar i dius, bueno, nosaltres aquí hem de fer, ja que ho fem, que pugui servir per a moltes coses, que dins puguin jugar a criar a futbol sala, a bàsquet, tal. Hem d'anar a una instal·lació de 1.000 metres. 1.000 metres estic parlant de 50 per 20, correcte? El que seria un campet de bàsquet, de futbol sala. Llavors comencen a sortir idees de fer, doncs, clar, temes prefabricats, en lones, tal i qual, no? Al final, crec que encertarem el tiró, hem anat evolucionant propostes, parlant amb moltes empreses, i al final crec que traurem una proposta híbrida, perquè evidentment fer un magatzem o fer una instal·lació de 1.000 i pico de metres, tot d'obra, valdria un dineral. Vull dir, ja fiquem 500.000 d'euros, me sembla que és suficient, per intentar buscar una sortida en positiu al casal de l'esport. La proposta final serà, doncs, fer una estructura de baix ben fonamentada, en parets laterals, que en principi ho teníem clar, i llavors l'únic, per si algú té cap temor, l'únic que serà més de lona, més fràgil, serà el sostre. ¿Vale? Però sempre tot garantit pel codi tècnic i firmat per tècnics competents.
Pel que fa al centre de rehabilitació, Prompte podrà assumir més usuaris al nou local de 400 metres quadrats annex al complex esportiu, que inclourà a més un espai per ubicar el servei d'ambulàncies de l'Assemblea Local de Creu Roja.
La recta final de la llei de barris i l'edifici de les delegacions complicaran l'accés al nucli antic de Tortosa. Comprensió i paciència als usuaris i veïns del nucli antic de Tortosa. Així ho demanava l'alcalde Ferran Bel i el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, en un any que es preveu especialment complicat en quant a obres. D'una banda, la recta final de les actuacions incloses al pla integral del nucli antic de Tortosa, al PINCAT de la llei de barris, on s'inclou la reforma integral del carrer del Vall, un dels accessos principals amb vehicle al nucli antic, i de l'altra, l'inici de les obres del parc. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Així es posava de manifest en una nova reunió de la Comissió de Seguiment del PINCAT en el primer any de pròrroga sol·licitat per acabar les actuacions de la llei de barris a Tortosa. Així, el pla iniciat el 2005 i que està previst acabar el 2011, només té pendent un 8% de les actuacions previstes per començar. Segons el balanç fet ahir dimecres, en aquests moments hi ha un 46,15% d'obra finalitzada, el que representa una inversió de 8.700.000 euros, un 45,53% d'obres en marxa, el que significa una inversió de 8.600.000 euros, i un 8,31% d'obres pendents d'iniciar amb un pressupost de 1.500.000 euros. Entre les obres més destacades hi ha actualment en marxa la rehabilitació de l'edifici Montcada 27, on hi haurà les noves instal·lacions de la ràdio municipal, la plaça nova del barri de Santa Clara i el casal que s'ubicarà allà mateix, o la urbanització dels carrers Ciutat i Croera, que començarà la setmana vinent. Amb tot, una de les obres més complicades i que més problemes pot ocasionar al barri és la reforma del carrer de la Vall. Per això, l'alcalde tortosí Ferran Bel demanava paciència als veïns per les obres al nucli antic.
Absolutament demanarem comprensió, paciència a tots els veïns i els usuaris d'aquestes dues zones del casc antic. Ho dic perquè jo ja m'he entrevistat pràcticament en totes les sessions de veïns, en les diferents entitats, però ens espera un any complicat. Un any complicat perquè, malgrat les previsions és que per a desenvolupar l'obra de l'edifici de les delegacions vam demanar no tallar el carrer Montcada, hi haurà algun moment que el carrer Montcada s'haurà de tallar, perquè si no físicament acabarà sent impossible poder fer les obres. Ho farem de la millor forma.
En la mateixa línia es manifestava el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, ja que, tot i que no és una obra inclosa al PINCAT, sí que coincidirà amb el temps la construcció del nou edifici de les delegacions del govern.
Gràcies, Josep. Seguim ara a la capital del Montsià, perquè l'Ajuntament d'Amposta ha apostat per l'estalvi energètic, canviant l'il·luminació en diferents carrers i en diferents monuments de la ciutat. La llum de sodi instal·lada, a més d'estalviar energia, també augmenta la il·luminació. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs així és, l'Ajuntament d'Amposta ha substituït els llums de mercuri per llums de vapor de sodi en diversos sectors de la ciutat. L'enllumenat s'ha renovat als carrers Josep Tarradellas, Itàlia i carrer Gran Capità. Els llums de vapor de sodi són un front lumínic més eficient que els anteriors de mercuri, ja que generen una major quantitat de lúmens per watt i produeixen una llum brillant, alhora que suposa un major estalvi energètic. El llum de vapor de sodi té un temps de vida més llarg, ronda les 24.000 hores. Ens ho contava el regidor de serveis de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Manel Ferrer.
Ja des de l'inici de la legislatura ens vam plantejar com podíem fer l'estalvi de llum aquí al municipi. I, bueno, ja hem començat fa un any, poc a poc, però un any li donarem més intensitat al canvi de les llums tradicionals per llums de tipus sodi, que gasten potser alrededor d'un 30-35% menys en la mateixa intensitat i la qualitat de llum. És una mica el programa que estem fent i, bueno, que el tirarem endavant i intentarem, pues, bueno, accelerar-ho tot el que poguéssim dins de les capacitats pressupostàries que tenim.
Els trams concrets en què s'ha reforçat l'enllumenat públic són el carrer Josep Tarradellas des de l'avinguda de la Ràpita fins al carrer Amèrica, la secció del carrer Itàlia entre el Josep Tarradellas i el carrer Sebastià Juan Arbó i el carrer Gran Capità des de l'avinguda de la Ràpita fins al carrer Amèrica. A més, a la plaça de la Pagesia i al monument de l'Acollidora s'han instal·lat més punts de llum amb el mateix sistema per part de donar més visibilitat en aquests monuments.
Gràcies, Manel. D'Amposta, un altre cop al Canà, perquè aquesta tarda, a partir de les 8, ple ordinari corresponent al mes de febrer a l'Ajuntament Canareu, amb 19 punts a l'ordre del dia, entre ells moltes mocions presentades pels diferents grups municipals, de les que ens en parla a continuació Domènec Ramal. Bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanà comentem avui qüestions d'actualitat i, en este cas, referides a l'activitat convocada al nostre Ajuntament per en aquesta mateixa tarda. Avui dijous, a partir de les 8, és previst que comenci la sessió plenària ordinària corresponent al mes de febrer al nostre Ajuntament, una llarguíssima sessió que contempla el tractament d'un total de 19 punts a l'ordre del dia. Punts, la gran majoria d'ells, mocions presentades pels diferents grups municipals a l'Ajuntament d'Alcanà, que evidentment i per falta d'espai no podem comentar totes, però sí algunes d'elles, com per exemple la presentada per Iniciativa Canareva per impulsar la creació del Consell Assessor d'Urbanisme i Política Territorial del municipi d'Alcanà. Iniciativa Canareva ha presentat també un parell de mocions, en este cas per tal que es facin públiques al butlletí informatiu d'Alcanà, d'una banda les subvencions atorgades per l'Ajuntament d'Alcanà i per l'altra les col·laboracions econòmiques de suport de personal o de sessió gratuïta d'instal·lacions que l'Ajuntament fa a diverses entitats per a organització d'actes de caràcter privat. Convergència i Unió ha preparat també una moció demanant la defensa, protecció i normalització dels bous a les Terres de l'Ebre, mentre que Esquerra Republicana ne presenta una de suport a la creació de la vegueria de les Terres de l'Ebre. També el Partit Popular presenta una moció, en este cas, per a la construcció d'un monument d'homenatge a la Casa de Barraca. I el PSC, el Partit dels Socialistes, una altra moció donant suport a l'editorial conjunt de diversos diaris en defensa de la dignitat de Catalunya. D'altres temes destacats que també es tractaran en este ple seran un parell de mocions de rebuig. D'una banda, a la candidatura del cementiri nuclear d'Ascó, presentada per Iniciativa Canareva. Esquerra Republicana també ha presentat una moció de rebuig, en este cas a la ubicació del magatzem temporal de residus nuclears. Per últim, dir també que el Partit Popular en presenta una altra per millorar l'encreuament del camí de Virol amb la carretera nacional 340 i destaquen també un parell de qüestions més. La moció d'Iniciativa Canareva en solidaritat amb el poble haitià, demanant la cancel·lació del deute extern d'Haití amb l'estat espanyol, i una altra moció també dels ecosocialistes, en este cas instant la publicació íntegra del pla especial del Port de les Cases a la pàgina web de l'Ajuntament d'Alcanà. Recapitulant, hem de dir que Iniciativa Canareva presenta un total de 8 mocions en aquesta sessió plenària, 2 el Partit Popular i una els grups d'Esquerra Republicana, Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes. Com hem dit, el ple començarà a les 8 de la tarda i acabarà, com és habitual, amb el torn de precs i preguntes.
Gràcies, Domènec. Abans d'encetar la crònica cultural, us explicarem que des del passat dilluns fins avui mateix, el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i del Moble de Catalunya, el CENFIM, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Tortosa, acull la segona part de la missió comercial de compradors del moble de Marroc a la Sénia. Participen en aquesta missió 16 empreses catalanes de fabricació de mobiliari, tant per la llar com per a hotels i d'altres col·lectivitats interessades en l'exportació a aquest país. Aquesta segona visita té com a objectiu arrodonir la primera, que va tenir lloc el passat mes de gener. En aquest cas, els visitants s'inscriuen en el sector anomenat contract o moblament d'espais per a ús col·lectiu. Es tracta de propietaris, gerents o caps de compres d'establiments hotelers. Les empreses catalanes participants són les mateixes de l'anterior visita, a les quals s'han sumat un parell de noves que completen l'àmplia oferta, menjadors, dormitoris juvenils, entapissats, amb sectors complementaris com la il·luminació o la fabricació a mida. També és una oportunitat per als consorcis d'exportació amb participació d'oferir els seus productes i serveis amb la seva oferta global per al sector del contracte. Zenfim també ha facilitat espais en el seu edifici a la Sénia per a que fabricants puguin fer una presentació dels seus productes en showrooms. Aquesta missió comercial inversa s'emmarca dintre del pla d'internacionalització del sector moble a Catalunya, finançat per H10, CIDEM i COPCA i recolzat per la Regidoria d'Indústria i Polítiques d'Ocupació de l'Ajuntament del municipi. Està prevista una missió directa, un viatge dels fabricants catalans al Marroc per al proper mes de març, per a mirar de tancar les possibilitats de negoci que sorgeixen en aquests primers contactes.
El cap de setmana del 5 i el 6 de març se celebrarà a l'Aldea el Dia Internacional de la Dona, amb un seguit d'activitats. Començaran divendres dia 5 amb la conferència El sentit de la vida, a càrrec de l'Assumpció Salat. Tindrà lloc al Casal de Joves de l'Aldea a les 20:30 hores. Dissabte, al restaurant espanyol, tindrà lloc el dinar de la sòcia, organitzat per l'Associació de Dones de l'Aldea, a les 14 hores. Per apuntar-vos, trucar al 977-450030. Més tard, a les 16 hores, al mateix lloc, a càrrec del grup Delícies, es llegirà el relat Dones sense por. I col·laboren en aquestes activitats l'Ajuntament de l'Aldea, la Generalitat de Catalunya i l'Associació de Dones de l'Aldea.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El dia 7 de març, Tortosa s'unirà per cridar a la ciutadania a participar en la gala benèfica a favor dels damnificats d'Haití. De com s'ha organitzat i qui participarà en aquesta gala solidària ho explica des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Aquesta iniciativa prové de l'entitat Benfort i voluntaris de Tortosa sensibilitzats amb la població d'Haití i la difícil situació que travessa el país després del feroge terratrèmol del passat mes de gener. Amb l'objectiu de recollir fons i enviar-los a Haití, s'ha organitzat una gala benèfica on participaran desinteressadament molts artistes i músics de les Terres de l'Ebre. Alfredo Ferrer, un dels membres de l'entitat organitzadora Benfort, explicava que la gala és una manera atractiva i directa de cridar a la ciutadania a ajudar la població d'Haití, molt especialment un dels col·lectius que més estan patint les conseqüències, que són els nens. És per això que tots els recursos obtinguts aniran en benefici de l'entitat UNICEF, especialitzada en l'ajuda a la infància, qui garantitza que la finalitat íntegra dels fons recaptats serà per als nens d'Haití. La gala benèfica tindrà lloc, com diem, el dia 7 de març, a partir de les 7 del vespre, al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, espai cedit per l'Ajuntament tortosí. Entre els artistes convidats que ja han confirmat la seva participació hi ha els Quicos, el Padre Joni, l'actriu Belén Fabra, la cantautora Montse Castellà, el jove músic Joan Rovira, el grup Dalai, que realitzaran un concert de tribut a Mecano, David Espinós, Alexandra Palomo o José Luis Villa, entre molts altres. A més de música, hi haurà animació, sorteig de regals i moltes sorpreses. Prèviament, a l'inici de la gala, hi haurà una trobada de colles de tabalers i dolçainers a l'exterior del recinte. Segons explicava l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, pensa que la ciutadania de Tortosa sempre ha respost satisfactòriament a les crides de la solidaritat i aquest cop espera que també ho farà. El preu de l'entrada de la gala és de 15 euros a platea i 10 a l'amfiteatre. També s'ha obert un número de compte per a fer donatius.
La Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre, la Fira de Jesús, arriba aquest cap de setmana a la seva 15a edició, un certamen més que consolidat i on s'intenta afavorir el sector de l'oli, conjuntament amb un atapeït programa que gira al voltant del món de l'oli i de les tradicions de la nostra terra. Aquest any, tot i la crisi, hi ha un nombrós grup d'expositors i especialment els relacionats amb el món de l'oli, donat que es realitzarà un reconeixement a les 6 poblacions de les Terres de l'Ebre que també fan fires dedicades a aquest producte, tal com ens explicava Pere Panicello, president de l'EMD de Jesús.
Venen tots els de sempre, també, que nosaltres el que volem, sempre ho hem dit, és que sigui l'oli de les Terres de l'Ebre, vull dir, no anem a buscar altres denominacions d'origen ni oli de fora de les Terres de l'Ebre, perquè volem és promocionar el nostre oli, i però a més també aquest any, en el reconeixement que fem a les 6 poblacions de les Terres de l'Ebre, que també fan una fira relacionada amb l'oli i de promoció de l'oli, i també d'una manera o altra, doncs, al arribar al 15 aniversari, els ho volem agrair, encara hi ha molt més oli perquè totes les cooperatives d'aquests pobles també estan presents. Part de Santa Bàrbara, que ja és una fixa també aquí, doncs estarà doncs, de la Fira Intercomarcal de l'Oli de Móra la Nova, està la Fira de la Mel i de l'Oli del Perelló, estarà la Fatarella, estarà també a Rasquera i estarà a Godall. Per tant, jo crec que aquest any, encara que la collita hagués sigut bastant menys que els altres anys i, a més, amb molts de problemes, l'oli estarà molt present a la fira.
Les activitats ja s'enceten avui dijous amb diverses xerrades sobre la transmissió patrimonial i nous models de cultiu que es portaran a terme a l'edifici de la Immaculada.
Si són xerrades, sempre intentem que siguin actuals i la veritat és que cada any de xerrades se'n podrien fer moltes més perquè hi ha molts de problemes. Ara mateix es tornen a estar en lo de les ajudes europees o de la reforma aquesta del PAC i llavors aquest any vam pensar que aquesta sobre les transmissions patrimonials del sector agrari que és una cosa molt interessant i després una altra en nous models de cultiu que també d'una manera o altra és per posar-se al dia els pagesos de saber com van. Llavors hi haurà xerrada el dijous i xerrada el divendres.
Entre les moltes novetats a destacar diversos restauradors que participen de les jornades gastronòmiques de l'oli d'oliva organitzades per l'associació Plat i Got realitzaran mostres culinàries que seran retransmeses en directe per pantalles gegants.
Que es pugui elaborar en públic i pugui estar retransmetes per un circuit de televisió algun plat lligat també en la gastronomia nostra, en l'oli, i que la gent ho pugui veure en directe i que al mateix temps, tal com hem quedat, que la gent no només ho vegi en directe per les dues pantalles de televisió i que ell ho pugui estar dient i la gent escoltant-ho, sinó que després també es puguen fer preguntes i així d'aquesta manera la gent sempre té molta curiositat quan hi ha receptes culinàries o quan s'està elaborant algun plat, no? I després que se pot fer també, se farà la degustació d'aquest plat. Jo crec que això atraurà molt a la gent, és la primera vegada que ho fem i tant dissabtes com diumenges hi ha diversos restaurants que seran els que ho confeccionaran.
Confecció de mocadors de pagès, el concurs del tast de l'oli de les Terres de l'Ebre, l'acte d'apadrinament d'oliveres mil·lenàries, la quinzena trobada de grallers i dolçainers dels països catalans i moltes altres activitats, entre exposicions, concursos i demostracions, formen part d'un extens programa que s'inclou en aquesta edició especial de la Fira de l'Oli de Jesús, una fira que s'inaugurarà el proper dissabte a la tarda. Anirà a càrrec de Joan Josep Malràs, president de l'Organisme Autònom de Desenvolupament Local de la Diputació de Tarragona.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Després d'aquesta matinada no gaire freda, esperem que al llarg del dia l'ambient sigui molt suau, però sempre amb un cel mig enteranyinat, sobretot a la meitat oest, al terç oest del país, que és per on aniran arribant aquests núvols que van perdent força i que es mostren més compactes a les comarques lleidatanes, on en el Pirineu més occidental no es descarta alguna feble precipitació al llarg del dia en forma de neu per sobre dels 2.000 metres ben bé, tot i que a darreres hores la cota de neu podria baixar cap als 1.600. No esperem grans precipitacions ni de bon tros i sempre ubicades en aquest sector. Quan més cap a l'est, comarques de Girona, cap a la costa, núvols més esqueixats, més estones o més clarianes, amb més estones de sol i també ambient més suau. Avui, un altre cop, a la façana litoral i prelitoral, les temperatures tornen a enfilar-se a prop dels 20 graus en molts indrets. No esperem vents intensos, tan sols a la zona marítima i a la Costa Brava. Costa de Girona és on el Garbí pot bufar de manera moderada. Per demà, les clarianes han de guanyar més terreny, amb més estones de sol, temperatures que baixen transitoriament tan sols una mica, i pel cap de setmana esperem que els núvols tornin a fer-se molt abundants, sempre amb poques precipitacions o ubicades bàsicament al terç oest del país, Pirineu Occidental, dissabte concretament amb un notable ascens de les temperatures de manera transitòria i ja de cara a diumenge els termòmetres tornaran a normalitzar-se.
Per part nostra, res més. Aquests 30 minuts que diàriament destinem a la informació finalitzen aquí. Salutacions cordials en nom dels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i ens tornem a trobar demà divendres.